Segur, perquè tot aquest preàmbul era per dir que en aquell any 1983, bé, allò que es considerava un signe de normalitat va començar a prendre forma. Es considerava un signe de normalitat que hi hagués, doncs, una llei de normalització lingüística, es considerava un signe de normalitat, doncs, que hi hagués eleccions democràtiques, com hem mencionat, però també que una televisió catalana pogués començar a emetre. Feia temps que se'n parlava, feia temps que es deia que era correcte, era lògic, era necessari, fins i tot per al propi procés de catalanització de la nostra societat, fins i tot d'ús de la llengua, doncs, que existís una nova televisió, una televisió catalana. De fet, l'Estatut d'Autonomia ja deia que una cosa així havia de passar. Però bé, ara a tothom ens sembla molt normal, tenim una televisió que funciona, però en aquell any, 1983, en un moment determinat, concretament el 30 de maig de l'any 1983, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei que creava l'ENS, que avui coneixem com la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, una de les primeres lleis que va aprovar la Cambra Catalana. Una mica més tard, l'11 de setembre d'aquell mateix any, es van fer les primeres emissions experimentals a TV3.
Recordo perfectament, entre altres coses, deixem, no parlo mai de mi, però deixem que vaig aparèixer en aquell programa cantant una cançó.
Ah, sí?
I tinc un record magnífic.
Ah, doncs mira, no, és cert, no parles mai de les coses que tu feies, però... i per tant t'ho acollim, després ens ho explicaràs, no? Perquè això d'estar en la primera emissió, l'11 de setembre del 1983, cantant, devia de produir-te unes certes pessigolles.
Tinc un passat, jo.
Sí, cert, segurament. Bé, la qüestió és que una mica després, el 16 de gener de 1984... de 1984, va començar a emetre d'una manera
regular.
Ja regular. Doncs bé, per parlar d'això, de com es va configurar aquella corporació, aquella televisió, hem portat, tenim aquí el programa i li agraïm moltíssim que ens hagi acceptat, doncs, fer-nos companyia.
Sí, perquè és un home molt ocupat i amb moltes obligacions i amb poc temps lliure.
I un extraordinari professional, en Jaume Ferrús. Jo crec que els qui recordin com es va posar en marxa aquella televisió se n'en recorden d'en Jaume Ferrús, que després, a més, la va dirigir durant molt de temps. Després ell ens explicarà fins quan, no? Avui és un home dedicat a la televisió, però en l'àmbit de la producció de televisió privada, penso que es pot dir així, no? De l'audiovisual. Ens escolta amb cara de molta atenció.
Pren notes
i, a més, feia algun moviment quan dèiem algunes de les coses que recordàvem d'aquell any 1983, no? Suposo que alguna cosa li deu haver refrescat la memòria, alguna de les dades que hem posat sobre la taula. En tot cas, per començar per algun lloc, Jaume, suposo que aquell 30 de maig de 1983 devies d'estar pendent del que el Parlament acabava votant, o ja ho tenies molt coll avall que allò s'aprovaria?
Home, sí, jo crec que en aquell moment, doncs, el suport que jo crec que en tot moment van tenir, doncs, el projecte per part de totes les forces polítiques, doncs, evidentment que ja feia no tan sols presentir, sinó pràcticament assegurar, doncs, que això es produiria. Feia molt de temps que estàvem treballant. És allò que passa, doncs, que va ser quan aquell va ser el punt d'emergència pública primer que va haver, no? Però des del gener del 82... hi havia gent que ja estàvem treballant perquè...
Tu vas començar el gener del 82.
El gener del 82.
En aquell estudi previ que es va començar
a fer. Un estudi previ que vaig fer, que ens va encarregar el Departament de Cultura. L'Agustí Ferrer, que era director general de mitjans de comunicació en aquell moment.
Aleshores depenia de Cultura.
Depenia de Cultura, hi havia el Max Caner de Conseller de Cultura.
I en uns altres temps, quan això de la televisió depenia de Cultura.
Sí, però va durar només 6 mesos aquesta dependència, perquè el mes de juliol va passar a presidència.
Sí, sí.
I bé, doncs, la intensitat del treball que es va fer, doncs, entre el gener del 82 i aquesta, quan feia aquell gest amb el cap, era per una dada que molta gent se n'equivoca, igual que malament que fem memòria, no va ser l'11 de setembre del 83 que va començar TV3, va ser el 10 de setembre.
Ah, la nit abans, esclar.
El dia abans. No, va ser intencionadament per no competir, doncs, amb la diada,
amb la
diada. De quedar més lliure.
Per tant, de fet, esclar, es va dir en el marc de l'11 de setembre, sí, però de fet va ser el 10, no? Tu havies començat, doncs, a primers de gener, a gener del 82, havies començat a treballar-hi. Suposo que partíeu d'una idea més o menys definida, però també de moltes incògnites, i m'imagino que d'algun model de referència televisiu, o no?
Hi havia sobretot, i molt clarament, quina és la idea que... La idea era que es volia que hi hagués una televisió en català. Quin model, quina dimensió, quina ambició, tot això estava, era molt vaga en aquells moments. Hi havia màxim dos fulls escrits sobre el tema i crec que poca reflexió de fons.
O sigui, les regles del joc que tu vas rebre eren dos fulls.
Sí.
I en hi prou feines.
Sí, és que realment partíem d'una situació, és que hi ha un antecedent, i és que Televisió Espanyola estava... Per què va començar? Per què es va engegar el gener del 82 aquesta acció decidida per part del govern de dir anem a posar en marxa la nostra televisió? Perquè durant uns mesos abans s'havien anat entretenint la situació per part de Ràdio Televisió Espanyola de que se li proposava o se li demanava que posés en marxa un canal seu dedicat íntegrament a emissió en català i per Catalunya. I Televisió Espanyola doncs va cometre, no sé si l'error, però sí va fer un gran servei, crec jo, en aquell moment, amb aquella actitud hostil.
Segur.
Doncs d'anar donant llargues. I van entretenir la situació doncs, fent algun estudi i van entregar a Cultura fins i tot un estudi sobre la inversió i el pressupost que hauria de tenir aquella televisió. Era un estudi que crec que era pràcticament dissuasori fins i tot, és a dir, amb una dimensió tant d'estructura de costos,
d'inversions
i tot això, era una cosa absolutament... No, que possiblement eren els estàndards que tenia Televisió Espanyola, perquè una de les coses que més em va impactar en aquell moment quan vaig començar a entrar en el món de la televisió, doncs, que va ser doncs, precisament a través del projecte, era quan es parlava en aquell moment de que un programa doncs, podia costar 7 milions i mig de pessetes l'hora, vull dir, una cosa que a mi realment em pesava moltíssim, com les inversions que una càmera de televisió en aquells moments, pessetes d'aquell moment, doncs valia 25 milions de pessetes, és a dir, era
tot estava fora de mida.
Tot uns estàndards no tan sols de Televisió Espanyola, sinó de la televisió europea i en general televisió pública a tot arreu, no? Per tant, hi havia doncs, un estudi, primer, que anava sortint doncs allò a poc, doncs amb un ànim d'anar deixant per més endavant o fins i tot a veure si la cosa s'anava entretenint i s'anava morint. No es coneixia ben bé quin era el fons de voluntat que podia haver doncs, en el país doncs, per posar en marxa això. I a més, doncs, l'estudi que van fer, jo et dic que no sé si per l'estàndard propi de la televisió o per intenció dissuasòria, doncs era una cosa absolutament farònica. Bé, vam començar treballant a partir d'aquell moment, va dir, doncs, volem posar en marxa una televisió.
La decisió és una decisió, pel que tu saps, directament presa per el president Pujol, hi va haver-hi altres persones que van insistir, el Max Kanner, per exemple?
El Max Kanner hi va... No conec el rerefons del moment en què es va encarregar aquest primer estudi, realment, jo crec que va ser una... tal com anaven les coses i després la importància personal que li va donar després, doncs, jo crec que era una cosa, una decisió del president molt... molt clara i de posar en marxa la televisió, sobretot de ja desestimar la via de Televisió Espanyola, perquè aquest tercer canal el fessin ells.
El canalet,
perquè sí que feia televisió una sèrie de desconnexions, algun tipus d'hores en català, molt concretes...
Sí, però se li demanava molt més, clar, tenia aquell mitjà propi que, com dèieu abans, doncs, preveia l'estatut, no? I era una televisió entera, completa, amb informatius, no a hores desavinents, perquè sabeu que aquelles hores que feia... que es feia Sant Cugat en català, doncs eren aleshores de poca audiència, de poc potencial de servei.
I en temes cenyits molt directament locals, en molts casos, no? Està clar,
sí,
en temàtiques locals.
Sí. Molt el que després doncs, el Calviño va parlar, en part antropològic, però hi havia molt bona voluntat, no se'ls deixava fer res més. Sí. Però sobretot el problema més greu que tenia aquelles emissions era la marginalitat de l'horari. Sí. Per tenir una audiència i un efecte real.
Televisió Espanyola a Catalunya. Van arribar a fer programes mítics en aquells anys, amb uns mitjans escassos i amb una franja horària francament dolenta, realment.
Vostè pregunta, per exemple. Un programa de Maria Puyal, la seva arribada a la televisió.